75 de partit i col·loca els blanquiblaus al cap davant de la classificació de la divisió de plata del futbol espanyol.
Notícies en xarxa. En Joc, el programa de l'esport català.
Benvinguts a l'Enjoc, el programa de l'esport català cada cap de setmana al vespre a la teva ràdio local. En els propers minuts ens centrarem en les finals de Supercopa d'Espanya de waterpolo que es disputen aquest cap de setmana a Sabadell i que han quedat definides, es disputaran demà, i parlarem de gran part de l'esport català. Hem de parlar d'hoquei patins, hem de parlar d'handbol, de la jornada d'hoquei herba, de voleibol, de moltes coses aquí a l'Enjoc, amb la feina de gairebé una cinquantena de ràdios de la xarxa de comunicació local, Cristina Álvarez a la producció i Joan Antoni Santiago al control de so. Avui és dissabte, són les 9 i això és l'Enjoc. Repassem el més destacat de la jornada en forma de titulars amb Jordi Cervantes. Jordi, bona nit.
Què tal? Bona nit.
Comencem amb motor perquè Toni Bou ja gairebé ni és notícia, suma un altre mundial.
Sí, ja fa 14 anys, 13, que està guanyant mundial rere mundial, tant indoor com outdoor. El pilot de Piera s'ha proclamat campió de trial a l'aire lliure per 14a vegada. Bou ha guanyat aquest nou títol després d'imposar-se en la 7a prova del mundial disputada a la Zate, Itàlia. A més, el pilot de l'equip Montesa Honda s'enfila fins als 28 mundials, si hi afegim els 14 guanyats en indoor. Com dèiem, una ratxa que va començar el 2007 i que fins avui, 2020, encara no s'ha aturat.
I el bàsquet Girona, campió de la Lliga Catalana a l'Eport.
Els gironins s'han imposat al Força Lleida 79-87 en una final disputada a Balaguer. És el primer títol de Lliga Catalana per l'equip gironí que s'estrena en el palmarès de la competició. D'altra banda, la Lliga CB, el Manresa ha perdut 64-69 davant el Morabanc Andorra, i des de les 7 s'està jugant l'Espar Gran Canària, Uni Girona.
En futbol, l'Espanyol dorm líder de segona.
Els blanquiblaus s'han imposat per la mínima a l'Alcorcón amb un gol de Raúl de Tomàs a l'espera del derbi de demà entre Oviedo i Sporting. Els de Vicente Moreno tornen a ser primers i no han encaixat cap gol en les primeres 5 jornades de Lliga. Mentrestant, el Sabadell és l'últim i continua sense puntuar després de caure la nova Creu Alta contra el Mirandés per 0-2.
I en waterpolo, ho dèiem, definides les finals de les dues Supercopes d'Espanya que es disputen a Sabadell.
La femenina la jugarà amb Mataró i Sabadell després de que les mataronianes s'hagin imposat al Sant Andreu 15-10 i les vallesanes hagin guanyat el Mediterrani 13-10. La final demà a les 11. En canvi, la masculina, la final la disputaran el Barcelona i el Sabadell. Els barcelonins s'han desfet del Terrassa 8-9, mentre que els vallesans han donat la sorpresa en eliminar els penals al Barceloneta 5-6 després que el partit acabés amb empat a 11. La final també demà a 2:15.
Sintonia de ronda, sintonia de directes en aquest dissabte 10 d'octubre de 2020, amb molts partits en joc com més habitual els dissabtes a aquesta hora. Per exemple, en bàsquet, Lliga Catalana EVA, quarts de final a partit únic. Estem buscant el quart semifinalista per aquesta final a 4 que es disputarà demà i dilluns a Mataró, i en aquest últim partit de quarts de final l'estan disputant el Mataró i la Bisbal. Mataró Ràdio, Víctor Palacios, bona nit.
Bona nit, doncs ens trobem amb el partit aturat des de fa aproximadament 7 minuts perquè ha marxat la llum al pavelló, no del tot, però sí que s'han apagat uns quants focus i això doncs ha fet que el partit s'aturés en el minut 9:24 del tercer quart amb un marcador de la Unió Esportiva Mataró 29, la Bisbal Bàsquet 33.
Doncs així està ara mateix el partit. I en hoquei patins, a l'hoquei lliga masculina, partits de la tercera jornada que tenim en joc, per exemple, des de 8:45, el Mataró Lloret. Mataró Ràdio, Eric Andrés, bona nit.
Bona nit. Doncs, tal com deia el meu company de Mataró, el pavelló de Seu Vallès també té que ser sense llum. Estem aquí esperant per poder tornar de nou al partit. Això sí, el Mataró estava guanyat. Ara queden 3:35 perquè finalitzi la primera part. Mataró 1,
Lloret 0.
Doncs de moment sense llum a Mataró. I a les 9 ara mateix ha començat a Reus, el Reus Calafell. La nova ràdio, Joan Gomis, bona nit.
Bona nit, s'han disputat 5 minuts ja del primer partit del Reus Deportiu, aquest partit contra el Calafell, que ha guanyat el conjunt roig i negre per 1-0 amb un gol de falta directa de Marc Julià. Instants abans, Àlex Rodríguez ha fallat un penal amb una caiguda de Raúl Marín dins l'àrea que fos obstaculitzat per un rival. A minut 4 vist de blava, Àlex Rodríguez per canvi fallar ha aturat en dues ocasions la falta directa de l'Oi Mitjans. S'ha repetit l'ocasió i el porter usonenc del Reu doncs, ha aturat de nou la falta directa. 5 minuts de la primera part del Parc d'Esports del Reu, guanya el conjunt per un gol a 0 amb un gol.
Doncs de moment 1-0 la victòria del Reus davant del Calafell en aquests primers minuts. I a l'hoquei Lliga Plata Nord, primera jornada, deu estar a punt d'acabar si no ho ha fet ja el partit entre el Tordera i el Sant Cugat. Ràdio Tordera, Joan Martín Clota, bona nit.
Hola, bona nit. Doncs em sembla que la apagada de llum ha sigut al Maresme, perquè aquí darrere doncs, el partit es troba ara mateix aturat a falta de 10 minuts perquè s'acabi el partit. Ha marxat el llum, això ha repercutit en què la meitat dels focus d'aquí del parroquial doncs, s'apaguessin i ara mateix doncs, els jugadors es troben fent exercicis d'escalfament perquè, com dèiem, el partit s'ha aturat a falta de 9 minuts i 51 segons. El resultat, el Sant Cugat, que de moment està per davant en el marcador per 3-4. És cert que el Tordera doncs, ha pogut remuntar el partit amb una falta directa de Pablo Torres, però amb una jugada desafortunada entre un defensor i el porter del Tordera, amb mucho llunyada fora l'àrea del Sant Cugat, ara mateix ens ha suposat el quart gol dels visitants. Per tant, aquí al moment esperant que el partit es torni novament a posar en marxa, Tordera 3, Sant Cugat 4.
Doncs déu-n'hi-do quina ronda de 3 partits, o sigui, de 4 partits, 3, els 3 que es disputen al Maresme, sense llum.
Això ho has de solucionar, Clota.
Sí, déu-n'hi-do.
No ho sé, jo he vist el que he pogut, de moment. Mira, ara sembla que els àrbitres decideixen novament posar-se en marxa perquè n'hem tingut prou. Per tant, bones notícies del moment des d'aquí, des de Tordera, on sembla que el partit ara estan parlant els capitans amb els àrbitres per decidir, imagino, a veure què acaben fent. Vaja, queden 9 minuts i 51 segons. Òbviament el partit s'acabarà, però sembla que se posa la iniciativa per tornar a arrencar.
Déu-n'hi-do, es fa la llum, sembla, a Tordera. També en joc a aquesta hora, esperem que no s'hagin quedat sense llum els diversos partits que teníem pendents, per exemple el de l'Uni Girona de bàsquet.
Sí, a la represa de la segona part, el tercer quart, portem 5 minuts d'aquest tercer temps, es posa per davant l'equip d'Eric Surís, Esparc Gran Canària 45, Uni Girona 51.
I en aquesta hoquei lliga masculina estàvem pendents també d'un partit a Igualada.
Sí, un partit que encara està en marxa a la segona part, Igualada 2, no hi ha 4.
I a l'hoquei lliga femenina, a les 9, començava un partit.
I per tant es troba a la primera part aquest partit, no s'ha mogut el marcador, Bigues i Riells 0, Sant Cugat 0.
I 12 minuts som els de l'enjoc i entrem amb més detall en algun dels titulars que us avançàvem ara fa uns minuts, i és que en waterpolo, com dèiem, han quedat ja definides les finals de les dues Supercopes d'Espanya que es disputen a Sabadell. Jordi, aquesta tarda, fa uns instants, s'ha acabat de jugar les dues semifinals de la Supercopa masculina en aquest cas, i aquí tenim alguna sorpresa,
Mira, recordo que la temporada passada la primera sorpresa de la temporada va ser la derrota del Sabadell femení, també amb aquest títol, en la Supercopa davant el Mataró, perquè la perdia en la gran final de la Supercopa femenina d'Espanya, i en aquest cas aquesta temporada comença amb una altra sorpresa, en aquest cas la Supercopa masculina veu com el Barceloneta, el totpoderós Barceloneta, sobretot en títols nacionals, es queda fora de la gran final de la Supercopa masculina després de caure davant el Sabadell. El partit ha finalitzat amb empat a 11 al marcador i als penals el conjunt vallesà s'ha imposat per 5 gols de 6 i per tant el conjunt de Quim Colet passa a la gran final davant el Barcelona, que jugarà davant el Barcelona, que el Barcelona s'havia imposat unes hores abans al Terrassa per 8 gols a 9, també per la mínima, partit emocionant, i per tant demà Barcelona-Sabadell.
Doncs la gran final demà a 2:15 a Sabadell, després d'aquestes dues semifinals, com dèiem, doncs la sorpresa, podem dir, la victòria del Sabadell davant del Barceloneta, l'equip doncs hegemònic en el waterpolo masculí estatal dels últims anys, i finalment doncs amb aquest 11-11 i 16-17 a la tanda de penals, una victòria que deixava així de satisfet el tècnic sabadellenc, Quim Colet.
Hombre, hemos hecho, yo creo, un gran partido, y más por en el momento que estamos de la temporada y con las incorporaciones, que todavía el equipo, pues bueno, tiene mucho margen de mejora, pero bueno, es contra Barceloneta, uno de los mejores equipos de Europa, ya no solamente del país, que no hace falta decirlo, sino de Europa, y bueno, hemos jugado muy serio, muy serio, muy serio, y al final creo que incluso que podíamos haber merecido ganar el partido en el tiempo real, pero bueno, esto son circunstancias. Si hubiera salido Cruz y no hubiéramos ganado los penaltis, pues evidentemente también hubiera estado igual de contento, porque bueno, los chicos han hecho un gran esfuerzo.
Doncs content Quim Colet després d'aquesta classificació per la gran final de la Supercopa masculina, que disputarà demà el Sabadell a casa, doncs a 2:15 davant del Barcelona, que com dèiem s'ha imposat també en una altra semifinal molt i molt igualada davant del Terrassa per 8 gols a 9. Això és el que deia el tècnic del Barcelona, Víctor González, després d'aquest triomf.
Bueno, creo que hemos hecho un partido que ha habido un poquito de todo, ¿no? Ha habido momentos que hemos estado muy bien, ha habido momentos que nos hemos sabido muy bien cómo pararles, y bueno, creo que al final hemos crecido a partir de nuestra defensa, cuando hemos conseguido frenar sus contraataques, hemos conseguido frenar sus lanzamientos, y sobre todo hoy no hemos estado demasiado bien en ataque, sobre todo los dos últimos cuartos. Nos ha costado mucho encontrar nuestro juego, encontrar nuestros boyas, y yo creo que eso ha marcado bastante la dinámica del partido.
La final de la Supercopa masculina de waterpolo definida, s'ha definit aquesta tarda, i abans pel matí també a Sabadell, Jordi, s'ha definit la final que es jugarà demà, en aquest cas a la Supercopa femenina.
Sí, reeditaran final de l'any passat a Mataró i Sabadell, i és que les mataronines s'han imposat al Sant Andreu per 15-10, tot i uns primers compassos favorables a les del barri de Barcelona. En canvi, el Sabadell també s'ha imposat al Mediterrani, en aquest cas 13-10, i jugaran demà tant Mataró i Sabadell la gran final de la Supercopa femenina. Veurem si continua guanyant el Mataró el títol o si el Sabadell es pren la seva revenja.
Doncs molt bona capacitat de reacció del Mataró. Doncs després d'un 0-3 inicial del Sant Andreu, les mataronines han acabat imposant-se per 15-10, i per tant demà jugaran aquesta gran final a les 11 del matí. Anna Wall, una de les jugadores del Mataró, valorava així aquesta remuntada i aquesta victòria.
Sí, és veritat que ens ha costat entrar, però ha quedat demostrat que si estem concentrades, com hem estat a la segona, tercera i quarta part, podem fer el nostre joc i podem treure el partit endavant. Hem hagut de remuntar un 3-0, per tant queda demostrat que hem sortit d'una potser dormides, no sé, però que si ens concentrem totes i anem tots a una, el podem treure el partit. No, ens ha dit que seguíssim amb lo nostre, amb lo que hem estat practicant tot aquest temps per arribar en aquesta Supercopa, i seguim amb el nostre joc, que és amb el que confiem realment.
Doncs el Mataró demà finalista a les 11 del matí davant del Sabadell, l'equip que juga a casa i que vol revalidar, o que en aquest cas vol aconseguir ser campió un altre cop de la Supercopa femenina, després de guanyar avui al Mediterrani 13-10. David Palma, tècnic del Sabadell.
Un partido, pienso que con un ritmo bueno para después de 7 meses que hemos tenido prácticamente paradas, todo y que hemos ido compitiendo la Copa Catalana, pero que evidentemente no tiene la intensidad de esos partidos, te pillan muy en pretemporada. Y hoy ha sido el primer partido, así la primera puesta a punto, digamos, o puesta a vista de cómo rodaba el equipo realmente, y contento con un gran medio que se ha reforzado muy bien y que no hemos acabado de irnos en el marcador hasta, como decías, media la tercera parte. La verdad que contento con el trabajo de las chicas, y a ver mañana en la final.
El reportatge en joc.
A Elena Moragas és una jove de 17 anys que s'acaba de proclamar campiona de la Copa d'Europa Júnior de triatló. Va ser el passat 6 de setembre a Banyoles. Aquest cap de setmana participa al Campionat d'Europa de Regions Mixtes per Equips a Portugal i el 25 d'octubre al Campionat d'Espanya de duatló a Sòria. Dues proves amb les quals acabarà una gran temporada d'aquesta jove promesa de l'esport. La volem conèixer una miqueta més en aquest reportatge d'Albert García amb l'assistència tècnica de Joan Antoni Santiago.
...150 metres nedant, 20 quilòmetres en bicicleta i 5 quilòmetres de cursa a peu. Aquestes són les distàncies del triatló sprint, una modalitat en què Elena Moragas acaba d'aconseguir els títols europeu i espanyol. El passat 6 de setembre, Moragas aconseguia alhora la Copa d'Europa Júnior a Banyoles, una categoria per sobre de la qual li correspon per edat. Aquest títol no se l'esperava.
Doncs per res del món. Sabia que anava forta, però també sabia que hi havia un nivell molt alt i competia una categoria que no és la meva, era donar-li com un punt més de dificultat.
La prova es va decidir en el tram de la cursa a peu.
Va ser una cursa molt complicada, a nivell d'estratègia sobretot. Llavors vaig sortir en el segon grup nedant i en el ciclisme vam aconseguir enganxar el cap de cursa. Llavors es va generar com un grup de ciclisme molt gran en què la decisió de la carrera es concentrés en el tram de la cursa a peu. Llavors vam aconseguir quedar tres atletes al davant, en cap de cursa, i a poc a poc doncs, vaig aconseguir trencar aquest grup i posar-me davant fins a la línia de meta.
Pocs dies abans de la cita de Banyoles, el 22 d'agost, Moragas s'enduia el campionat d'Espanya en categoria cadet a Pontevedra.
El format de la pròpia carrera ja va ser completament diferent. En el cas del campionat d'Espanya doncs, va ser una competició contra rellotge, i això ens obligava a competir individualment, degut al tema de la situació del coronavirus. Llavors, una de les singularitats que això presenta és que falten referències envers les seves, entre les altres participants durant la cursa. I això crea pues, que la cursa sigui completament diferent.
El doblet de títols fa que aquest hagi estat un dels millors anys de la carrera esportiva de la jove triatleta de Sant Just d'Esvern.
Potser aquest any estic consolidant tota la feina que vaig fer, bueno, que porto fent al CAR durant els últims 2 anys. Però és veritat que l'any passat vaig poder participar en un europeu i fer medalla en un mundial escolar. I per mi, doncs, considero que l'any passat també va ser molt bon any, tot i que aquest, el resultat, tampoc es queden curts.
Elena Moragas prové del món de la gimnàstica artística, una disciplina a la qual va dedicar 8 anys. El triatló el va descobrir quan en tenia 11 i la combinació de 3 esports en un se la va prendre com un repte.
Vaig començar als 11 anys a interessar-me per aquest esport. Anteriorment jo venia de fer tota la vida gimnàstica artística i doncs realment volia canviar una mica el que vendria a ser els aires i la manera de competir i d'entrenar. Llavors buscava una cosa molt diferent i com que m'agraden els reptes, doncs vaig pensar que em van comentar que hi havia un esport que es deia triatló i que consistia en 3 modalitats. Llavors vaig pensar que estaria bé provar-ho i al final doncs és una motivació que siguin 3 esports.
L'Helena s'entrena des de fa 2 anys al CAR de Sant Cugat a les ordres de Jordi García, de la Federació Catalana de Triatló. Per a ell és tot un orgull que l'esforç hagi donat els seus fruits.
Estic molt, molt orgullós de lo que està aconseguint l'Helena i de que, bueno, crec que és el reflex de tot el treball que hem estat fent amb ella des de fa 2 anys que va entrar al CAR de Sant Cugat. I me'n recordo encara que era una noia que nosaltres dèiem, no? És la triatleta, no? Perquè moltes vegades dels triatletes venim o de natació o del ciclisme a la carrera a peu, i ella era una noia que venia de l'escoleta, de Sant Just, i, bueno, doncs mira, a poc, amb treball, amb esforç, amb disciplina, doncs ha anat aconseguint augmentar el seu nivell.
Jordi García destaca quins són els punts forts de Moragas.
És una noia molt, molt disciplinada, de que sempre treballa i fa cas, no? A més, també crec que és una gran competidora, una noia que a vegades entrena els piques i va al seu ritme. En canvi, a l'hora de competició ho creu tot, treu una força des de dins i impressionant. Jo li veig competir i veig que no falla, no? Com altres homes de Navall, ella competint es ve de la sèrie, una pena competitiva en el moment just, molt, molt bona, és una noia molt, molt persistent. I cosa la millor, bueno, jo crec que al final cal tenir paciència, perquè encara és molt, molt jove, i sobretot intentar evitar, que ja ho sap, lesions.
Elena Moragas té com a referents la triatleta Anna Godoy o el seu mateix entrenador, Jordi García Gràcia, que també és un esportista d'elit. Aquesta ha estat una temporada atípica marcada per la Covid. Després de participar aquest cap de setmana al Campionat d'Europa de Regions Mixtes per Equips a Portugal, l'última prova en què participarà serà el Campionat d'Espanya de Duatló a Sòria el pròxim dia 25.
Aquesta temporada és molt incerta i, de fet, aquesta setmana ja ens han suspès algunes competicions. Per tant, intento anar treballant conforme es van confirmant les competicions o anul·lant.
Per acabar la temporada, doncs el 25 d'octubre, si tot va bé i no suspèn, doncs el Campionat d'Espanya a Sòria, de la carrera d'Espanya de Duatló, que es va aplaçar, s'havia de fer a l'abril, i al final l'han aplaçat ara el 25 d'octubre, i bueno, allà acabarem temporada, farem 2-3 setmanes de descans total, i bueno, tornem a començar en novembre a poc a treballar a base, i bueno, doncs a intentar preparar el que sigui com una temporada normal, no? Prepararíem.
A banda d'aquests objectius a curt termini, Jordi García vol que l'Helena es consolidi en la categoria júnior l'any vinent i que entri en més convocatòries internacionals. Helena Moragas encara mira més enllà.
Buscaré més, doncs, seguir intentant ocupar en pòdium al Campionat d'Espanya, Campionat Nacional, i després també buscar internacionalitats. Jo crec que tindrà oportunitats, després de la victòria aconseguir a Banyoles, l'any que ve tindrà oportunitats per participar a la Copa d'Europa, una Copa d'Europa del circuit arreu d'Europa, en alguna que es disputi, i després buscar la classificació pel Campionat d'Europa júnior de triatló.
Al final, el somni de qualsevol esportista és arribar a unes Olimpiades, no? I tot i que poder competir en unes sèries mundials tampoc estaria malament. Llavors, potser com a visió de futur, em marco una d'aquestes dues competicions per anar-me motivant amb el pas del temps i anar aconseguint coses.
En joc, amb Ignasi Trapero.
I ho dèiem en titulars, Toni Bou torna a ser campió del món.
Sí, per 14a vegada en aire lliure, en total 28 mundials suma ja el pilot de Piera, que avui ha tornat a guanyar la prova, en aquest cas disputada a l'Azzate, a Itàlia, que li ha donat aquest 14è mundial a l'aire lliure. Això sí, necessitava una combinació en la qual el pilot Adam Raga havia de no quedar entre els 5 primers, ha quedat 7è, i per tant li ha donat aquest títol a Toni Bou, que, com comentàvem en els titulars, en suma 28, 14 i 14, 14 en indoor, 14 a l'aire lliure, i jo crec que el més sorprenent de tot és la ratxa, que va començar el 2007, porta més d'una dècada guanyant, encadenant mundial rere mundial, sense que ningú li posi en dubte, ni li pugui lluitar els títols mundials.
Doncs a Toni Bou, felicitats.
La xarxa de comunicació local. Barcelona és desconnectar. És gaudir de més de 5 quilòmetres de costa i platges. És descobrir parcs i espais naturals fent rutes o pujant cims al teu ritme. És arribar fins als Pirineus. Barcelona és viure l'art i la cultura mil·lenària. És assaborir vins i caves amb denominació d'origen. Barcelona és única. És un munt de likes. Quina Barcelona coneixes tu? Descobreix-les totes a barcelonaesmolmés.cat. Diputació de Barcelona. Del 8 al 31 d'octubre arriba la Festa del Jazz amb el 39è Festival Jazz Terrassa. Concerts nacionals i internacionals d'alta volada a diferents escenaris. Més de 30 concerts i activitats per a tots els paladars. Tota la informació i venda d'entrades a jazzterrassa.org.
la Fira Mediterrània de Manresa volen que miris l'arrel, de la mà de més de 40 propostes artístiques.
Músiques del món, música folk, arts escèniques i cultura popular, del 13 al 18 d'octubre.
L'aforament és limitat i cal comprar o reservar entrada prèviament per a tots els espectacles.
Més informació a firamediterrania.cat.
¿Sabías que...?
La quarantena per la peste a Londres va ajudar a Newton en els seus descobriments. Newton tenia poc més de 20 anys quan la gran plaga de Londres va assolar la ciutat. Només era un altre estudiant universitari a la Trinity College de Cambridge i passarien uns altres 200 anys abans de que els científics descobrissin el bacteri que causava la pesta. Però fins i tot sense saber exactament per què, la gent practicava algunes de les mateixes coses que fem per evitar les malalties. Per procurar el distanciament social, Cambridge va enviar els estudiants a casa per continuar els seus estudis. Per a Newton, això significava anar a Hulstrop Manor, la finca familiar a uns quilòmetres al nord-est de Cambridge. Va adquirir llavors alguns prismes i va experimentar a la seva habitació, arribant fins i tot a fer un forat en les persianes perquè només hi passés un petit raig de llum. De tot això en van sortir les seves teories sobre l'òptica. Va ser un dels avantatges de tenir temps per meditar i experimentar amb comoditat i sense unes classes estructurades.
La xarxa de comunicació local.
Esport català els caps de setmana a la teva ràdio local.
Quarts de 10 de la nit, som els de l'Enjoc i afrontem la darrera mitja hora del programa on encara hem de parlar de diverses competicions. Per exemple, l'hoquei Lliga masculina, que arriba aquest cap de setmana a la seva tercera jornada. Ja tenim algun resultat definitiu, Jordi, i altres partits que s'estan jugant i amb els quals connectarem ara mateix.
Sí, definitiu el Taradell 1, Vendrell 1. Encara en joc, l'Igualada 3, Noia 6. Un partit que encara li queden 5 minuts i mig per acabar. S'està jugant encara també el Mataró Lloret i el Reus Calafell.
Doncs ara de seguida anirem cap allà, però abans volem saber com ha estat aquest partit entre el Taradell i el Vendrell, 1-1. Ràdio Vic, Pep Portet.
El Club Petit Taradell i el Vendrell han empatat a 1 en un maig molt igualat, però en el que els locals no han encertat a pilota parada. Víctor Crespo ha disposat els 8 minuts d'una falta directa, que no ha pogut transformar. Amb ocasions a les dues porteries i amb molt encert dels porters, el Taradell ha disposat d'un penal que Álvaro Xeda ha aturat a Dani Rodríguez. Amb tot, el primer temps ha acabat sense gols. A la represa s'han avançat els locals amb una contra de Marc Soler i Dani Rodríguez, que ha transformat Soler. El Vendrell només ha trigat 2 minuts a empatar amb un gran llançament de Nechi als 31 minuts. El maig ha tornat a estar molt obert, amb perill a les dues porteries però sense encert. Dani Rodríguez ha disposat d'una falta directa que ha acabat al travesser en la desena falta dels visitants. Al final, repartiment de punts, que permet al Taradell continuar imbatut al Pujoló, on suma 4 punts, mentre el Vendrell suma 5 punts i es manté imbatut.
I des de 8:45 del vespre s'està jugant en aquesta hoquei lliga masculina el partit entre el Mataró i el Lloret. A l'última connexió ens havien quedat sense llum. S'ha pogut reprendre el partit, Mataró Ràdio, Eric Andrés?
Doncs sí, el partit ha pogut acabar la primera part i tot just ara mateix estan a punt de començar la segona. Els jugadors ja estan al camp i la pista ja estan a tot disposat de tornar de nou. Com recordem, el Mataró guanyava 1-0.
Molt bé, doncs de moment així ja està el partit, com a mínim s'ha pogut reprendre i doncs aquesta incidència que hi havia abans amb la falta de llum a Mataró s'ha pogut resoldre i per tant pot continuar el partit. Des de les 9 s'està jugant també el Reus Calafell, la nova ràdio, Joan Gomis.
Manquen 6 minuts i 11 segons perquè tenim el primer període, és el Reus qui s'està enduent el derbi provincial per 2-0, està fent més determinant Els últims metres, al minut 2, anotava Marc Julià a través de la falta directa, i al minut 9, Raúl Marín ampliava l'avantatge després d'un ràpid contracop pràcticament sol a l'ajut del plaer Edo Castro. A Reus ha fallat un penal i el Calafell una falta directa. Està sent un partit intens, ja s'han mostrat fins a dues targetes blaves. Guanya el Reus Deportiu per 2-0, quan resten 5 minuts i 40 segons al final del primer període.
Doncs de moment domini roig i negre en aquest partit, en aquest duel provincial, com ens deia en Joan. Recordem que en aquesta hoquei lliga masculina, la tercera jornada, s'han suspès dos partits, el Voltregà per la Frugell i el Vic Caldes, i encara queden dos partits per jugar-se entre demà i dilluns.
Diumenge demà a les 12, Lleida-Girona, dilluns també a les 12, el duel per excel·lència gairebé, el Barça-Liceo.
I a l'hoquei lliga femenina arribem també a la tercera jornada, i en el grup A tenim ja alguns partits que s'han jugat avui i un altre que s'està disputant també des de les 9.
Dos de definitius, Telecable Gijón 5, Girona 0 i Manlleu 4, Borbolla 0. Des de les 9, Bigas i Riells 0, Sant Cugat 0, un partit que ara mateix es troba al descans.
Doncs el Manlleu, que de moment no afluixa, porta 3 victòries de 3, encara no han encaixat, de fet, tampoc cap gol, i per tant les manlleuenques que van doncs a directes a intentar revalidar el títol aconseguit l'any passat. Ràdio Manlleu, Dionís Cruzelles.
Ha estat un partit en el qual el Manlleu ha pràcticament doncs ha dominat durant els 50 minuts. Ha estat un partit en el que l'equip de Jordi Boada doncs ha tingut moltes opcions, i que aquest 4-0 s'ha quedat curtíssim, perquè fins a 5 pals hem comptabilitzat. La portera de l'equip del Borbolla doncs ha estat la millor jugadora sens dubte del seu equip, la portera Fernanda Tàpia, i més a més doncs el Manlleu ha disposat d'un pilot d'ocasions, però aquell dia que no volen entrar, no entra, ni en aquest cas doncs ha estat avui. El Manlleu ha dominat, ha intentat sobretot la segona part doncs obrir una mica més l'equip, buscar que aquestes jugadores no es tanquessin tant i haguessin de desplaçar-te, i en aquesta manera obrir alguns espais, i això ha aconseguit l'equip manlleuenc, perquè la segona part ha marcat 3 gols quan només havia fet un la primera. La primera part ha arribat al primer gol, que ha estat de Maria Díez, després s'ha arribat al descans amb aquest marcador, i a la segona part Nara López, Ona Castellví i altra vegada Nara López doncs han estat les autores dels gols de l'equip del Manlleu. Un Manlleu que se'l pot destacar perquè va creixent dia a dia, i més a més una de les coses que creiem que fa que aquest equip sigui molt fort, que és que encaixa molt pocs gols. En definitiva, en 3 partits no han encaixat cap, i això fa que les jugadores de Jordi Boada, i ell ho deia al final del partit, doncs és una mica lo que pretenen, no? Ser fortes en defensa i després buscar les millors opcions en atac. Un Manlleu que ha guanyat 4-0 davant el Hockey Club Borbolla de la Corunya en la seva tercera jornada d'aquesta Hockey Lliga femenina.
Doncs després del partit, precisament, en Dionís, que ha parlat amb una de les jugadores del Manlleu, la Maria Díez Peque.
Maria Díez, Maria, bona tarda.
Hola, bona tarda.
4-0, no sé com valores un partit en el qual la Borbolla ha plantat més cara del que almenys nosaltres ens imaginàvem.
Bueno, la veritat és que és un equip que acaba de pujar, però nosaltres sabíem que són un equip, tot i ser nou a la categoria, eren jugadores intenses, i ho han demostrat. Sí que és cert que el resultat, des del nostre punt de vista, no és el que ens esperàvem, perquè hem arribat molt i hem fallat moltíssim, i hem de ser exigents amb nosaltres mateixes, però, bueno, per això estem i hem de seguir millorant.
3 de 3 i 0 gols encaixats. Potser el que s'ha de valorar millor d'aquesta inici de temporada.
Bueno, com molt bé dius, l'important és aquests zeros que venim fent, que bueno, no és fàcil fer 3 partits i que no et facin cap gol, però sí que, com t'he dit abans, som molt exigents i hem de millorar moltes coses. Amb en Jordi, doncs, durant la setmana estem fent molt vídeo i ens analitzem molt, i encara no estem a la nostra millor versió, encara estem una mica verdes, però bueno, és l'inici de temporada i venim d'estar molts mesos parades, i tot arribarà.
Molt bé, moltes gràcies.
Moltes gràcies.
I I no deixem de parlar d'hoquei Lliga Femenina, en aquest cas el grup B, també resultats de la tercera jornada.
El Vilanova 1, Palau 9, i com dèiem, el partit entre el Vigas i Riell i Sant Cuat 0-0.
Doncs el Palau, que s'ha imposat amb molta claredat al camp del Vilanova, 1-9, Canal Blau, Jordi Martí Tort.
Victòria 1-9 del Palau davant d'un club petit Vilanova que ha aconseguit plantar cara durant 18 minuts. De fet, fins aquell moment, el Palau anava guanyant 0-1 amb un gol de Carla Fondaglòria. A partir d'aquí, però, la defensa vilanovina s'ha esfondrat i el descans ja s'ha arribat amb un contundent 0-6. A la segona meitat, el conjunt del Vallès ha baixat el ritme i ha permès que l'equip del Vilanova tingués més la bola. Tot i això, només ha aconseguit un gol, el que ha anotat Blanca Angrill. Al final, 1-9, amb 5 gols de Carla Fondaglòria, jugadora del Palau, i amb un petit Vilanova que ha vist com debutava Paola Pasqual, recent fitxatge de l'equip vilanoví, que ha de donar més en atac al conjunt que entrena Enric Batlle, però que de moment encara està lluny de la seva millor versió. La setmana vinent, el Patí s'enfronta al Sant Cugat, comença la seva lliga i haurà de ser a partir d'aquí que comenci a sumar punts si no vol quedar enclotat a la cua de la classificació.
I en aquest grup B del que lliga femenina, Jordi, encara hi ha dos partits pendents per demà.
A les 12, Arefes Vilassana, a les 4:05, partit de l'hoquei en joc, o sigui, per les televisions locals, de la xarxa, i Igualada-Voltregà.
I a l'hoquei Lliga Plata Nord, primera jornada. Anem ràpidament cap a Tordera, perquè ha acabat ja el partit entre el Tordera i el Sant Cugat. Ràdio Tordera, Joan Martín Clota.
Hola, Ignasi, què tal? Bona nit. Doncs sí, ha acabat. I escolta'm, això de que s'ha fet la llum pel Tordera se li ha fet, eh? Quan just ha tornat la represa després de l'apagada, doncs escolta'm, el conjunt de TTU s'ha pogut remuntar el partit i bones sensacions, la veritat, bones vibracions després d'enfrontar-se davant d'un dels candidats a estar a la part alta d'aquest grup, el Sant Cugat. Ha hagut de remuntar dues vegades el Tordera, és cert, i el potencial i el bloc que porta ja molts anys els del Vallès, doncs han fet que entre uns i els altres haguéssim gaudit d'un bon partit després de 7 mesos que aquí a l'hoquei la pilota no rodava, amb un aforament també limitat, però les dues aficions ben separades. Puguem dir que l'hoquei de nou s'ha pogut tornar a viure aquí al Parroquial. Acabem, com dèiem, Tordera 4, Sant Cugat 4.
Vinga, ha vist la llum, el Tordera ja ha aconseguit reaccionar. Gràcies, Joan, bona nit.
Que vagi bé, bona nit.
I més resultats d'aquesta primera jornada de l'hoquei Lliga Plata Nord.
Ha acabat el Jolaseta 2, Vilafranca 4. S'està jugant el Xumareces i també el Capellades, Companyia de Maria. Ara mateix et diré els resultats. Per cert, que havíem dit dos vegades el Vigas i Reis, és, sí. És un equip que es troba al grup B, de l'hoquei Lliga femenina. I ara et dic els resultats de l'hoquei Plata Nord. El Xum 8, Areces 0, partit finalitzat, igual que el Capellades 3, Companyia de Maria 2. Tots dos partits han acabat.
Doncs un grup nord en què el partit Manlleu-Sant Just ha quedat ajornat. Ha estat un dels molts partits que han quedat ajornats aquest cap de setmana per culpa del coronavirus. I al grup sud, a l'hoquei Lliga Plata Sud, de fet, també hi ha un partit ajornat, el Sant Feliu-Alcobendas, i altres resultats de partits que s'han jugat o que s'estan jugant.
El Ribas 3, Barça B 3, el Santa Maria del Pilar 1, Arenys de Munt 7, i l'Espanyol 5, el Picat 5. Els tres partits han acabat.
Vilanova Burguillos, per cert, també estava ajornat. I en handbol, a la Lliga Asobal, 8a jornada, han jugat avui els dos catalans, i amb bones notícies.
Amb molt bones notícies, perquè han aconseguit victòries, i a més, amb un marge molt gran de diferència. Per exemple, el Barça, que a més rebia avui el títol de Lliga de la temporada passada, de la 2019-2020, doncs s'ha donat un autèntic festí davant l'Atlètic Valladolid. Barça 50, Atlètic Valladolid 24, 26 gols de diferència. En canvi, el Granollers tampoc és que s'hagi quedat gaire curt. Frigoríficos Morrazo 23, Granollers 33.
Doncs boníssims resultats per als dos catalans. El Barça, com ens deia el Jordi, guanyant de 26 i rebent aquest títol de campió de l'any passat, Xavi Pasqual, tècnic blaugrana.
Bueno, hem fet un partit, jo diria que molt seriós des del primer moment, molt concentrats. L'altre dia potser ens va mancar sortir com teníem que sortir el dimarts passat, i avui hem sortit des del primer moment posats amb un equip que és un molt bon equip, que juguen molt bé i que a més corren, no? I està clar que probablement el resultat diu una cosa, però la veritat és que avui estic molt satisfet de lo que hem fet. És una pena que aquest trofeu el rebem avui per la situació que hi ha, perquè hi ha gent que no està amb nosaltres i que té la mateixa part que la que ens toca a cadascú de nosaltres, no? El Víctor, el Lasse, l'Abel, gent que ha estat aquí de la temporada passada i que perquè per ells va aquest trofeu, evidentment és part seva.
Doncs boníssima victòria del Barça i boníssima victòria del Granollers. Déu-n'hi-do, quin inici del conjunt d'Antoni Rama.
Segons,
el
mateix.
Sí, sí, 5 de 6, no són?
Sí, correcte.
Després de 6 jornades disputades, doncs, han guanyat 5 partits només. Aquella derrota als últims instants la setmana passada amb el Demar.
Sí, el que van perdre va ser per un gol de diferència. Recordem, Granollers 30, Demar de Lleó 31. La setmana passada aquesta s'han refet d'aquesta derrota guanyant per 10 gols de diferència.
Doncs així de satisfet estava el tècnic, Antoni Rama.
M'hauria agradat que la gent l'hagués vist per la tele, perquè realment ha sigut, sobretot defensivament, ha sigut una lliçó. Hi ha hagut jugadors que no havien aportat menció especial defensiva a Jan Gurri, espectacular com ha defensat avui, centre defensiu subestèrio tots, però volia també, sí, jugador que ha jugat molt poquet aquests anteriors partits i que avui ha fet, sobretot en defensa, una lliçó. En atac hem estat molt ordenats al principi, i que fins i tot els primers dos o tres atacs ens ha parat el punter i això semblava que la cosa no acabava de rotllar. Però ràpidament amb la defensa, contraatac, amb aquesta... És un arriscat també, t'ha anat a 7 contra 6, han obert la defensa.
Doncs en aquesta jornada de la Soval, Jordi, un autèntic carrusel de suspensions, eh?
Fins a 6 suspensions, s'han jugat només 3 partits, l'altre que s'ha jugat és a la de Mar de Lleó 31, 5, fin 23. Per cert, Ignasi, un partit que s'ha vist i qui l'hagi pogut veure haurà vist que els jugadors anaven jugant amb mascareta.
Déu-n'hi-do.
Tot i que no ha estat una solució, sí que dona bona imatge de cara al públic, però la veritat és que els jugadors estaven tota l'estona col·locant-se la mascareta i fins i tot molta estona la tenien per sota del nas, que ja se sap que no és del tot correcte, però bé, una iniciativa que han intentat voler posar la Lliga Sobal. 6 partits ja s'han jugat. Tot això, només un apunt més, Ignasi, tantes suspensions fa que fins i tot a la classificació es vegin coses molt desordenades, com que el Barça ha jugat les 7 jornades que s'han disputat fins ara, i hi ha equips que només han jugat 3 jornades.
Ja.
Per tant, tot representa un gran embolic que hauran de solucionar en les pròximes setmanes.
I a veure com se soluciona també tots aquests partits que van quedant suspesos, quan es juguen, en fi, serà una temporada complicada en aquest sentit. Això a la Lliga Sobal i a la Divisió d'Honor Femenina, el grup B on hi ha el Granollers, va jugar ahir el conjunt ballarà.
I una nova alegria, una nova victòria després de l'aturada per la concentració de les seleccions. El Granollers que va tornar a guanyar, en aquest cas a la pista del Morvedre, per 20 a 30. També 10 gols de diferència per les de Robert Cuesta, que amb aquest triomf les deixa líders, o co-líders en aquest cas, però sí primeres, juntament amb el Rocasa Gran Canària, tots dos equips amb 6 punts, però millor diferència de gols el Granollers, que té 28 per als 10 que gaudeix el Gran Canària.
Doncs com està també el Granollers femení i què important guanyar després de l'aturada per seleccions? Això és el que valorava el tècnic Robert Cuesta.
Guanyar després d'una aturada per seleccions sempre és important, no? I demostra les ganes que té aquest equip de seguir creixent, de seguir fent les coses bé. Estem molt contentes perquè en els moments més complicats del partit l'equip ha estat prou madur per no desconcentrar-se, per seguir fent el que havíem de fer. Hem aconseguit defensar molt bé, fer un parcial de 6-0, hem pogut córrer i ens hem sentit molt còmodes. I després no m'ha baixat els braços fins al final. La veritat que crec que el resultat és enganyós, perquè el Balomano Morvedre ha fet un grandíssim partit i ens ha generat uns problemes durant tot el partit.
Continuem parlant d'handbol i ara és hora de fer-ho de la Divisió d'Honor Plata masculina. Arriba a la seva tercera jornada en el grup A, on tenim els catalans amb algun marcador ja definitiu.
Sí, només ha jugat un equip català, en aquest cas el Bordils, a la pista de l'Alín, i ho ha fet en derrota. L'Alín 28, Bordils 21. També s'havia de jugar el Teu Cross Sant Martí i Adrianenc, però un partit que s'ha suspès per casos de Covid en el conjunt català.
I demà serà el torn dels altres dos equips catalans.
Sí, a les 12 tots dos, Burgos-Sarrià i a Eivissa-Barça B.
Això a la plata masculina. A la plata femenina, el grup C, on tenim els catalans, resultats de la tercera jornada.
De moment, tres definitius: Almassora 21, Associació Lleidatana 23, Oar Gràcia 30, Joventut amb Vol Mataró 33 i Sant Vicenç 29, Mislata 19. També ha finalitzat la Roca 31, Gavà 28. I s'ha ajornat l'Amposta Elda, també per casos de Covid en la plantilla de l'Elda.
Doncs déu-n'hi-do quantes suspensions al cap de setmana, de moment de més afectació. I a la primera estatal d'handbol, el grup D, on hi ha els catalans, segona jornada.
I en uns quants partits ja finalitzats, eh? El Terrassa 30, Sant Esteve Sarrovires 24, Joventut handbol Mataró 25, Sant Quirze 33, La Roca 30, Oar Gràcia 23, Banyoles 27, Granollers 28. També s'ha jugat el Sabadell 24, handbol Sant Joan d'Espí 31, el Poblenou també ha jugat el seu partit i l'ha guanyat 35-27 amb el Sant Cugat, i també s'ha disputat la Salle Montcada 23, Esplugues 32.
Havia de jugar també el derbi de Palautordera, el Sant Esteve Palautordera, però també ha ajornat per un cas de Covid al conjunt, en aquest cas visitant. I com dèiem, victòria del Sant Quirze a Mataró, 25-33. Mataró Ràdio, Àlex Andrés.
El club Joventut Handbol Mataró perd per 25-33 davant de l'handbol Sant Quirze. El partit no havia començat malament pels mataronins, però una jugada d'exclusió ha permès al Sant Quirze capgirar el marcador i aconseguim un parcial de 0-6, col·locar-se 4 gols per davant. En la segona meitat, la tònica s'ha mantingut fins que han aconseguit una màxima de 9 gols. Al final, però, 25-33 favorable a un Sant Quirze que suma la seva segona victòria consecutiva en dues jornades davant d'un Mataró que encara no ha començat a sumar cap victòria en aquestes dues jornades inicials.
Parlem d'hoquei herba de la divisió d'honor masculina. A la quarta jornada, avui tenim un resultat ja definitiu i un altre partit ajornat.
Sí, el definitiu és el Club de Campo 3, Atlètic Terrassa 2. L'ajornat també pels mateixos casos que els anteriors, el Polo Egara.
I demà sí que tindrem un parell de partits.
A la una del migdia, línia 22, Club Deportiu Terrassa i Júnior Barça.
I a la divisió d'honor femenina, avui també teníem partit.
Sí, el partit entre l'Egara i el Polo amb victòria, finalment visitant Egara 1, Polo 2.
I en voleibol, avui segona jornada de la Superliga femenina i igual de males notícies pel Sant Cugat que la primera.
Sí, perquè també ha perdut en aquest cas per 1-3, Sant Cugat 1, Menorca 3.
Doncs el partit que l'ha seguit des de Cugat Mèdia, en Joan García.
El DSB Club Voleibol Sant Cugat ha perdut 1-3 davant la Barca Menorca a la segona jornada de la Lliga Iberdrola. Les Balears han sortit molt endollades i s'han endut els dos primers sets, els dos primers parcials, per un 19-25. En el tercer set ha reaccionat l'equip de Rafa Ruiz per sumar el 25-16, però en el darrer i últim set, les Balears, molt superiors durant tot el partit, s'han endut el set i també el partit. Després de dues jornades de competició, el conjunt santcugatenc continua sense sumar cap victòria.
Doncs de moment dues derrotes en dos partits pel Sant Cugat a la Superliga femenina de voleibol. A la Superliga masculina, a la segona jornada, el Barça juga demà.
I ho fa a la seva pista, 2:15, Barça al Moradí.
Vinga, això és la sintonia de la ronda final, la ronda de marcadors. Anem a tancar ja alguns partits que teníem pendents, per exemple, en bàsquet. A la Lliga Catalana EVA, quarts de final, després de les aturades per la llum, volem saber si ha acabat ja el partit o no entre el Mataró i la Bisbal. Mataró Ràdio, Víctor Palacios.
Bona nit, doncs no, està el joc aturat per temps mort, a falta d'un minut i set segons per al final del partit, amb un marcador per favorable per la Unió Esportiva Mataró, 76, la Bisbal Bàsquet, 73.
Està igualat el partit. A veure si encara no sé si tindrem temps de tancar-lo. En l'hoquei patins, hoquei lliga masculina, tercera jornada, des de 8:45 al Mataró Lloret. Mataró Ràdio, Eric Andrés.
Doncs aquí ara mateix queden 13 minuts i 20 segons per finalitzar el partit. El Mataró guanya per 2-1.
2-1 de moment, guanyant el Mataró. I a Reus, des de les 9, Reus Calafell, la nova ràdio, Joan Gomis. Doncs a la nova ràdio, Joan Gomis, com estarà el Reus Calafell?
Doncs ens trobem ara mateix al descans, en poc menys d'un minut començarà la segona part. A la darrera, quan explicàvem que el Reus guanyava per 2-0, doncs abans del descans Raúl Marín amplia l'avantatge situant el 3-0. Recordem, Marc Julià avançava el Reus menys del minut 2 i Marín situava el 2-0 al minut 9. El Reus ha fallat un penal i el Calafell dues faltes directes. Cal destacar doncs, l'actuació del porter local que ha dit ballar tot el pal. Ho ha rebutjat pràcticament tot el que li ha arribat. Ara mateix, 20 segons perquè comenci la segona part al Palau d'Esports del Reus Deportiu. Reus 3, Calafell 0 en el derbi provincial del Camp de Tarragona.
Doncs de moment, clara victòria del Reus en aquest derbi provincial. I també teníem en joc a aquesta hora, anem a veure si han acabat ja o no, un parell de partits a la divisió d'honor plata femenina, Jordi.
Sí, el partit entre el Sant Vicenç i el Mislata i també la Roca Gavà. Dos partits que començaven a les 8 i a un quart de 9 respectivament i que han acabat amb aquests resultats, Sant Vicenç 29, Mislata 19 i la Roca 31, amb Volgavà 28.
A primera estal ja havíem tancat també els dos partits que quedaven. A l'hoquei patins, hoquei lliga masculina, acaba el partit a l'Igualada.
Sí, i ho fa amb derrota local, Igualada 3, Noia 7.
I a l'hoquei lliga femenina, el partit de Vigues i Riells Sant Cugat, com el tenim?
A la segona part, Vigues i Riells 1, Sant Cugat 1.
I a l'hoquei lliga Plata Nord havíem tancat ja els últims marcadors, oi? Doncs anem a veure què fa l'Uni Girona. El bàsquet ha acabat el partit?
Està a punt de finalitzar el partit de l'Uni Girona. Faltaven 4 segons i l'Uni Girona manava per 2 punts de diferència. Segueix així. Per tant, és Parc Gran Canària 72, Uni Girona 74, a 4 segons pel final.
Doncs ara de seguida passarem també per Mataró per veure si acaba el partit de Lliga Catalana EVA, però recordeu, en aquest programa doncs, us hem explicat que el bàsquet Girona per primera vegada s'ha proclamat campió de la Lliga Catalana l'Eport i en el decurs d'aquest enjoc parlàvem amb Gerard Sevillano, un dels jugadors del conjunt gironí.
Som un equip totalment diferent. Ja des del punt de vista d'entrenador, també des del punt de vista dels jugadors. Un equip totalment renovat. I bueno, de moment som un equip amb molt de caràcter, amb moltes ganes. Tenim ganes de tothom va totes, de demostrar-ho. I bueno, la veritat que no ens marquem cap límit ara mateix.
Acaba Jordi, l'Uni Girona.
Sí, ho fa amb victòria per 2 punts de diferència. Gran Canària 72, Uni Girona 74.
Doncs patida, però ha guanyat el conjunt gironí. I anem a veure si acaba o no el partit de quarta final de Lliga Catalana EVA entre el Mataró i la Bisbal. Mataró Ràdio, Víctor Palacios.
Doncs a falta de 38 segons, segueix l'avantatge al marcador per el Mataró, 76 a 74 davant la Bisbal Bàsquet.
Mare meva, com està això d'emocionant. Demà us explicarem tot el que doni de si aquesta final a 4 doncs de la Lliga Catalana EVA amb les semifinals que es disputaran demà a Mataró. Recordeu la final el dilluns també a la ciutat del Maresme. Fins aquí arribem. Jordi Cervantes, gràcies, bona nit.
Bona nit.
A descansar, que demà ens espera encara una altra jornada ben intensa i ben atapeïda d'esport català i que us explicarem com fem sempre cada dissabte, cada diumenge, de 8 a 10 del vespre a través de la teva ràdio local, a través de l'Enjoc. Fins aquí arribem, com diem, al programa de l'esport català amb la feina de les ràdios de la xarxa de comunicació local amb Cristina Álvarez de la producció, Jordi Cervantes a la redacció, també Joan Antoni Santiago al control de so i doncs el que us ha parlat Ignasi Trapero. Ens podeu escoltar cada cap de setmana al vespre a la vostra ràdio local i recordeu, podeu recuperar qualsevol entrevista o reportatge a la nostra web, laxarxa.cat. Gaudiu de la nit de dissabte i recordeu, mans, distància i mascareta.
La xarxa de comunicació local.
Plouen cors de mil colors i obres el paraigües de nou. Només sé que si tu no ho vols, jo sols puc fer cançons. Plouen cors de mil colors. El que esperes ningú no és prou bo, o quina és la resposta?
Yeah, I want you, baby, slow, slow hands, like sweat.